11 i 8 del matí, segona hora del Sant Cugat a fons, matins d'any xarxa, i ja ho sabeu que cada 15 dies omplim aquesta segona hora dels dimarts parlant de música. Parlem de música com és habitual amb el mestre Xavi Blanc. Xavi, molt bon dia.
Molt bon dia a tothom.
Què tal, com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
Contents que siguis aquí amb nosaltres un dia més. Avui, però, no vens sols.
Avui no vinc sol.
Vens ben acompanyat.
Li he agafat el gust a tenir convidats, perquè últimament sempre hi ha convidats aquí a la secció.
Ja ho pots ben dir.
I bé, avui vinc acompanyat de Jordi Domènech.
Hola, bon dia.
Bon dia, Jordi. Què tal? Per què està el Jordi Domènech aquí, preguntaràs?
Exacte.
Doncs el Jordi és aquí perquè és el compositor d'una cantata que s'interpretarà demà a l'Auditori a Sant Cugat, i ens ha semblat fantàstic poder comptar amb la seva presència aquí, perquè no sempre tens l'oportunitat de que un compositor t'expliqui l'entrellat d'una composició, no? I aquest és el tema. El Jordi Domènech, amb qui jo he fet molts concerts, és a dir, que a més és un bon company i un bon amic.
Ja teniu complicitat vosaltres,
ja tenim complicitat. És molt conegut en el món de la música perquè és un dels contratenors, és cantant, un dels contratenors més coneguts que hi ha al nostre país. Hi ha una carrera impressionant. Però avui, diguem que no tractarem el tema de la veu, no el tenim aquí com a cantant, el tenim aquí com a compositor. Bueno,
ja em convidaràs un altre dia.
Ja et convidaré un altre dia.
Nosaltres encantats, ja podem dir això, seguríssim.
Si mal no m'erro, de fet, haig de venir aquí a Sant Cugat a cantar un Carmina Burana.
Ah, doncs mira.
A mi em sona tipus mes de maig o mes de juny, finals de maig, una cosa d'aquestes.
D'aquest any?
Sí.
Ah, doncs mira, igual et tornem a tenir aquí.
I
aleshores, mira, a mi el que m'agradaria, per deixar clar el tema aquest del cantant i el compositor, si més no, ja que tenim l'oportunitat de tenir-lo aquí, és que escoltéssim la veu de contratenor del Jordi una miqueta, i llavors abandonarem la seva vessant vocal i ens passarem a la de la escriptura.
Doncs sentim, si no, la veu del Jordi Domènech. Una veu sorprenent.
Sorprenent. M'imagino que t'ha sorprès.
Ara em faré l'entès, de contratenor. Faré l'entès perquè, de fet, ho tinc escrit aquí molt ben detallat pel Xavi. Òbviament no coneixia aquest tipus de que una veu diferent no és de les més habituals que podem escoltar, Jordi.
No som gaires, no. No. El que passa que és una veu que està molt centrada en la música barroca. Llavors, a part d'aquest camp, doncs costa de sentir contratenors. Som poquets, tenim un repertori molt acotat, però, bueno, i de fet, a veure, aquesta és la veu d'un contratenor, de la meva, diguem-ne. Hi ha molts altres contratenors que sonen completament diferents.
Clar, òbviament.
De mi, però la base és sempre la mateixa, és a dir, un senyor que canta en falset. És això. El que passa que hi ha falsets clars, falsets foscos, falsets forts, falsets fluixos, falsets fatals. Això també.
D'aquests n'hi ha molts, D'aquests n'hi ha moltíssims.
Bé, doncs llavors ara ja teniu clar, perquè sí. És que em feia molta gràcia, perquè esclar, quan sents radiofònicament aquesta veu...
Exacte.
Així, i després escoltes el que acabem d'escoltar, que és de Bach, jo sempre que, sempre que puc peto aquí en Bach.
Nosaltres sempre tenim el problema que, esclar, la veu amb què parlem, que és la veu que se'n diu la veu de pit, és completament diferent de la veu de cap, que és la que fem servir per cantar. Clar. Llavors això, com les dones, amb els tenors no els hi passa tant, i en canvi a nosaltres ens passa contínuament. A vegades se'm dispara la veu aquesta quan estic així pel mig del carrer i veus a la gent que gira, però no per mirar-me a mi, sinó per mirar-me qui canta darrere meu.
Perquè sorprèn realment, clar, perquè és una veu totalment diferent la que estem sentint ara parlant, la que deies, la veu de pit i veu de cap, això no tenia tant distingir, però és totalment diferent i les dues amb mèrit, també s'ha de dir, això per suposat.
Doncs res, escolta'm, deixem a banda això i entrem ja en matèria. El tema de la caratata, de l'hora perduda, que ara ens explicarà el Jordi. Mireu, tu imagina't, Sergio, nens de 8 anys, nens segons de segon de primària, imagina't-en 570 a l'hora.
Ostres!
Molta gent.
És molt.
Molt. Doncs això és el que està passant avui i el que passarà demà. Avui perquè fan l'assaig general i demà perquè faran els concerts. Per què dic concerts i no concert? Perquè hi ha hagut tanta, hi ha tanta canalla fent això que era impossible posar els 570 i ho han hagut de dividir en dos passes, els dos assajos generals que es fan avui i els dos concerts que es faran demà.
I fiquei els pares per veure'ls.
I sí,
que aquesta és
l'altra. Exacte, aquesta és un altre tema. I això
clar, cada nen porta dos o més pares.
O més pares, sí, els han donat permís a la feina i les iaies i les tietes i etcètera. I aleshores, això és el que passa. Vull dir que no és poca cosa. La iniciativa neix del grup de treball de mestres de música de les escoles de Sant Cugat i que ja fa molts anys, que em sembla que és la 11a edició que es fa, que encarrega una cantata o agafen una cantata que ja existeix i la posen, se la preparen tots els nens. Hi ha tot un procés d'aprenentatge, els mestres de música que fan una tasca increïble en aquest sentit, munten la cantata i després s'ajunten tots a totes les escoles, fan els assajos i fan el concert.
Ostres, és com encaixar un puzzle, però...
És un puzzle impressionant.
Però que cada peça es construeix a un lloc diferent.
Exacte. Llavors, em sembla, si no vaig equivocat, són 11 escoles de Sant Cugat, que fan totes les d'ensenyament públic i res, llavors aquí és ja on cedeixo la paraula. Què passa amb aquesta hora perduda?
Què voleu saber?
Doncs tot, explica'ns d'on neix, per què l'hora perduda.
Això...
Perquè a mi la Roser Mejías, amb qui vaig parlar, que és la professora de música de l'escola Pindanchan,
sí.
Em va explicar, dic, és que la vaig escoltar, vaig tenir ocasió d'escoltar aquesta cantata i vaig tenir claríssim que l'havíem de fer nosaltres, perquè li van cantar.
Es diu l'hora perduda, tot i que aquest títol em feia una por terrible, perquè pensava, potser tu escrius, i realment quan la gent l'interpreta diuen, realment és una hora perduda. Però de moment la gent l'està rebent molt bé i s'ha fet moltíssim aquí a Catalunya. I llavors això de com ve? De la Raspall, la Joana Raspall, la poetessa.
Que ens va deixar recentment.
Sí, sí, exacte, encara no fa ni un any.
Sí.
I esclar, és una poetessa, diguem-ne, que a mi m'agrada molt com escriu pels nanos, i que ja havia fet moltes coses, ja d'elles, ja havia musicat altres coses, i un dels poemes que m'agradava era aquest de l'hora perduda, que explica com un rellotge amb un sotrac d'una tempesta, doncs hi ha una hora que li marxa, i llavors el rellotge doncs ha de buscar perquè no pot continuar no pot continuar tocant les hores si no, abans no troba aquesta hora. Això ja vaig fer-ho fa molt de temps, era una cançó que no sé si s'ha cantat mai, era part d'un cicle, i llavors quan em van proposar el SIC de que per l'aniversari que feien, encara no em recordo si és el 25è aniversari o el 30è aniversari del SIC, del Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, doncs i això, i em van proposar de fer una cantata, i llavors de seguida me'n vaig anar cap a, que m'agradaria fer-la, dedicada a la Joana Raspall, és que té uns poemes que són molt macos, molt macos. I a més a més té una manera d'escriure que hi ha molt fons fent servir paraules molt simples. I llavors això amb els nens hi connecten molt ràpidament. I això, em van dir que sí, ens vam anar a veure la Joana Raspall corrents, entre altres coses, jo sabia, vaig buscar corrents a la Wikipedia a veure quants anys tenia la Joana Raspall, jo em pensava que era una senyora de 50 i pico d'anys, i en tenia 50 i pico més 40, en tenia exactament 99, i vaig pensar, Jordi, afanya't.
Que... Pensava que va morir amb 100 anys, no?
Sí, i va morir amb 100 anys?
Sí,
perquè quan la vam anar a veure, doncs, clar, li vam dir tot el projecte, escriurem això, no sé quantos, i la seva primera cosa diu, és que jo no sé si ho veuré, això. Li vam dir, Joana, vostè aguanti fins a l'estrena, i sí, va aguantar fins a l'estrena, va arribar fins als 100 anys, va veure l'estrena, li van anar a cantar tots els nens, li van anar a cantar a casa seva, a Sant Feliu, a l'auditori, i bé, molt bé, va veure el llibre, li vam anar a portar la partitura, fins i tot ens va corregir alguna cosa, això no s'entén gaire.
Perquè aquesta cantata està publicada. Sí, també és una cosa que no sempre passa, perquè el tema de publicació també és complicat. I el Jordi aconsegueix que es publiqui ara ja amb tota normalitat, no?
Sí, sí, diguem-ne, amb això tinc molta sort, jo, eh? Altres potser no la tenen, però ja de seguida hi ha una editorial, l'editorial d'Insi, que ja de seguida doncs ja em va agafar i va publicant molt, però en el cas d'aquesta cantata és el mateix Secretariat de Corals Infantils de Catalunya, doncs que té una línia de cantates i les està editant doncs totes. I d'aquí bé, era barra lliure completament sobre quins poemes tenia ganes de posar, llavors vaig posar els poemes que m'agradaven més, quins instruments, i llavors vaig posar ben bé una formació que a mi m'agradava molt, que és la formació de dos pianos i instruments orf, cosa que vol dir...
Jordi, perdona, igual estaria bé explicar què és això dels instruments orf.
Són els instruments aquests de percussió que trobes en una escola de música. És a dir, el triangle, la caixa xina, els pals, el carrilló, són els instruments aquests per introduir la gent per introduir els nanos en la música de percussió. Però el que passa que no hi ha un senyor que toqui l'instrumental aquest, que toqui la percussió, si no són els mateixos pianistes. És a dir, a vegades toquen junts, a vegades toca un i un s'aixeca i va fer un cataclín del triangle, se'n va corrents cap al piano mentre l'altre s'aixeca, és a dir, que hi ha un cert ballet de pianistes, que tots els pianistes m'han dit, home, anem de bòlit, a vegades. Perquè hi ha una campana corrents així, que, és a dir, mentre deixes un, clar, és aquest tipus d'instrumental que quan el deixes, a vegades fa més soroll que no pas quan el toques.
Per tant, anar amb pressa però relativa.
Exactament, exactament. Vull dir que et cau el triangle i fot més soroll allò que no pas tota la resta del concert.
Dos pianistes, la Lourdes Pérez Molina i l'Emili Brugalla, que són qui participaran d'aquesta cantata, són els dos que han d'anar de bòlit, en aquest cas.
Aquests, jo diria que són els que tenen més feina de tota la cantata.
Carai, tu.
Després, quan escoltem l'assaig, els hi preguntarem a veure com ho porten.
Com ho porten, sí.
Val a dir que tant l'Emili, que ja el teníem entrevista aquí pel disc del Trio Kandinsky, i la Lourdes són professors de l'escola, que l'escola està participant en guany d'aquest projecte, l'Escola de Música, amb la participació d'aquests dos pianistes, amb la participació també de la Clara del Ruste com a narradora, i tot plegat, tot aquest munt de nens i els músics, els dirigeix el Raimon Romaní, que també és professor de l'escola.
Déu-n'hi-do, quina feinada també que ha de tenir el Raimon.
Sí. Clar, però estava molt il·lusionat, perquè a més li va encantar la peça, quan va tenir la partitura em va dir, es nota molt que sap el que es fa, que coneix la veu, que coneix el piano, i dic, escolta, clar, perquè una cosa que no hem dit, perquè l'origen de tot això és que el Jordi és pianista.
Però diguem-ne que hem parlat de la cosa de composició, la cosa de veu, que són l'única cosa que no he estudiat, diguem-ho així, que aquí em vaig tirar a la piscina i m'ha resultat bé, però de fer la meva carrera és de pianista.
Bueno, això no ho direm perquè no ho sentin els alumnes, tu.
Ja seria l'últim,
S'ha d'estudiar, s'ha d'estudiar.
Però escolta, quan prepares aquesta cantata, clar, tu no penses una mica en el pobre director de tot plegat que ha de dir, ostres, he de coordinar tantíssima gent, ostres, això ha de ser molt, molt complicat, el teu cap deu encaixar perfectament tot plegat.
Sí, però a veure, també hi agafes una miqueta d'experiència sobre què pots, fins a com pots estirar. Diguem-ne, jo sempre tinc una miqueta la fama de que estiro una miqueta els directors, és a dir, que la música que faig no és molt, 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 molt fàcil. Però intento compensar-ho per altres, és realment que sigui atractiva pels nanos, realment que hi hagi material allò per treballar. És a dir, jo una de les coses, per exemple, que tinc molt clar és que els nens són intèrprets de música. És a dir, els nens no canten de nen, sinó que poden cantar altres coses, i els nens poden fer el paper de bruixa i el paper de Sant Jordi i el paper de princesa, és a dir, poden fer tots els papers de l'auca, i a vegades això penso que s'oblida una miqueta, i només els nens que no s'equivoquin i arriben al final ja n'hi ha prou. Llavors jo amb les cantates que faig intento exigir que el director realment faci un treball perquè els nens expressin coses encara que siguin petits. Jo penso que ho poden fer.
Llavors, és una feina complicadíssima,
És complicadíssima, però jo penso que es pot fer. Llavors aquesta cantata jo penso que permet demanar molts colors amb els nens. L'altra cosa és tenir aquestes masses ingents, aquest exèrcit de nens, però jo penso que això també ho agraeixen la gent, els directors, de que els hi poses un material de que no s'acaba amb guaita, doncs ho dirigem, fantàstic, i al final doncs fem, m'entens, i fem un piscolapis i ja està, sinó de que pots buscar més coses.
No per ser nens se'ls ha deixat d'exigir poder.
Exactament.
Òbviament s'ha de demanar d'una altra manera. Òbviament no es pot fer la mateixa exigència, les mateixes formes amb un adult que amb un nen.
Però que poden fer-ho.
Però el resultat pot ser igual de bo.
Escolta, bé, jo proposo que per veure si ho poden fer o no, escoltem una de les cançons, no? La papallona.
La papallona, sí.
Què li passa a aquesta papallona?
Oh, és que m'agrada molt
aquest poema. Perquè és que el títol és...
El títol, això, haig de dir que el títol, La papallona operada, és horrorós. Però el títol original de la Joana Raspall encara ho era més, que es deia Cirurgia. Dir, jo no faig cantar amb uns nens un poema que es diu Cirurgia. I ho vaig canviar, però vaig tenir tanta mala fortuna. però és un poema que m'agrada molt, que parla això d'una papallona que perd una ala i llavors tota la gent del jardí, és a dir, l'aranya, una rosa li ofereix un dels seus pètals perquè l'aranya li cusi i la papallona pot continuar volant amb una ala de cada color.
Doncs sentim La papallona operada. Resulta increïble com també s'entenen. Malgrat ser tants nens que estan cantant, nens i nenes que canten, s'entén perfectament el que diuen. Jo el dubte que tenia tota aquesta sonora, hosta, quan hi ha tanta gent cantant, a vegades potser costa una mica distingir el que es pugui dir, i en aquest cas el treball és impecable. Estan treballant al mil·límetre.
Diguem-ne, està sentint una gravació, eh?
Clar, home,
llavors, però... amb el micro davant, això sigui concert de música clàssica, concert de música infantil, concert de música, sí, de música pop, això a vegades en directe ja ho saps que ho sents millor el disco, eh?
De tota manera, vaja, és increïble.
Sí, perquè està ben escrit i està ben assajat.
Exacte.
I això jo voldria recalcar, perquè la feina que fan els professors de música a les escoles de primària és molt important. Avui no tindrem temps d'entrar en el tema del ministro verd i tot el su desaguisado amb la música.
És un tema una mica llarg,
sí, necessitaríem un programa sencer
i ens quedaríem curts,
i ens quedaríem curts,
clar,
perquè avui estem més per parlar de la cantata, però és molt important la feina que fan de mimar la música amb els nens i aquesta capacitat que tenen de fer un treball que després quasi sembla de professionals.
Sí, senyor.
I que hi hagi gent amb sensibilitat com el Jordi per baixar en aquest nivell d'aquest nivell de la societat per oferir-los la seva capacitat compositiva, em sembla...
Bueno, és això que deies, és a dir, jo penso que els nens poden fer un bon concert, és a dir, no pel fet de ser nens, doncs han de fer només un concert de nens. És a dir, poden fer un concert maco, pot ser un concert interessant, pot ser un concert molt exigent, ara adaptat a la seva edat i al seu llenguatge.
Exacte.
Però realment una cantata infantil pot emocionar com una cantata de grans. A vegades m'ho he passat més bé amb un concert infantil, m'ha emocionat més que no pas un concert super assajadíssim de l'Orfeo en Donostiarra, per dir un de fora de casa nostra.
Doncs ja ho sabeu, això serà demà a un quart de dotze del matí, i participant escoles com la Catalunya, la Ciutat d'Alba, Cosserola, Ferran i Clua, Gerbert d'Urlac, Joan Maragall, la Floresta, l'Olivera, Pins del Vallès, Piden Xandri i també de la Turó de Can Mates. Tot això conjugat a l'Escola de Música Municipal. Déu-n'hi-do, quina feinada que es deu haver tingut per tot plegat. Demà podrem veure el resultat, que és el que finalment esperem, perquè ens hem d'enganyar. Una cantata composada i escrita pel Jordi Domènech. Jordi, gràcies per ser aquí amb nosaltres avui al Sant Cugat a Fons.
Moltes gràcies a vosaltres. Si em deixes corregir-te, demà és el resultat, però el procés moltes vegades és tan o més important que no pas el resultat.
No,
és a dir, vagi com vagi demà, que segur que anirà molt bé, però si fent la cantata s'ho han passat bé durant aquest curs cantant i assajant, doncs ja estaré molt ben pagat.
Home, si el procés ha estat bo, el resultat com vols que sigui.
Exactament.
Això va lligat una cosa a l'altra. I Xavi, com sempre, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres. Nosaltres marxem ara, el Jordi i jo, corrent, perquè anem a escoltar l'assaig general, en tenim moltes ganes. I res, fins aviat.
Que gaudiu moltíssim d'aquest assaig.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.